I encara que sigui dia de Tots Sants i és un dia de respecte, doncs també és un dia d'alegrar els cors i de veure les coses d'una altra manera i de pensar en un futur millor. Per això, sempre convidem al final del nostre programa el Xavi Sánchez Pons, que una mica ens puja el suflé, no,
sí,
Xavi?
Sí, una mica sempre
bona
anima el programa.
Bona nit,
no? Bona nit, bona nit. Com estem?
Com et notes en aquesta hora?
Jo em noto una mica estrany, però,
sí, perquè,
però a vegades amb ganes de, a la vegada amb ganes d'animar la gent una mica.
Però
perquè
escolta,
com és un dia tristot, el dia l'1 de novembre, us he vingut amb una col·lecció de hits dels 90 per animar una mica la cosa.
Però tu ets un home nocturn.
Sí.
Sí, perquè sabem que les nits, tu et passes les nits mirant pel·lícules de terror i coses d'aquestes.
Sí, de fet, sí.
O sigui, no vulguis enganyar la gent.
És la veritat, com sóc autònom,
sí,
em puc fer el meu propi horari, que és això que sempre diem als autònoms,
sí,
per dir que treballem poc a vegades,
doncs
és veritat que estic fins a 3 o a les 4 del matí
mirant pel·lis,
perquè tu mires les meves Instagram Stories.
Jo ho miro tot.
Saps? Doncs escolta, que poso pel·lis clares allà, saps?
Si no heu sentit mai aquest programa, Xavi Sánchez Pons, el nostre crític de capçalera, té ganes de baixar una mica, podríem dir, el funk i ensenyar-nos els hits. I nosaltres sempre l'excusa que tenim és agafar aquest cotxe, aquest Talbot Horizon que ens imaginem, que és molt dels 80s-90s, i fer aquest viatge de nit escoltant música. I en aquell moment, als anys 90, hi havia uns hits...
Sí,
que
bueno,
quan els sentireu els reconeixereu segur.
De fet, avui parlarem d'aquesta figura retòrica, que és el One Hit Wonder, que són aquests grups que són recordats o artistes només per una cançó.
Estic pensant una cosa, el Talbot Horizon dels 80, tu creus que els 90 encara aguantava o no?
Jo crec que sí, aquest era,
havíem de canviar de cotxe,
era un cotxe d'aquests sòlids, era gran, no?
No, no era gran.
No era gran? Jo el recordo com un cotxe així com passat.
No, era gran.
No?
No, no.
És que jo
era
no,
petit,
no,
era de petit, no, el vaig tenir a casa meva,
és que
la meva família.
Saps que no tinc cap mica a conduir?
No, vull saber res de tu.
No, és que no
vull
tinc
que posis música.
Vale, vinga, va. I promised I'll wait for you. The midnight hour. I know you'll shine on through. I promised myself.
I no volem que la gent faci coses perilloses, però segur que algú hi ha obert la finestreta del cotxe i ha tret el cap, perquè aquesta música convida una mica això, sí o no?
O ha viatjat directament als 90, bueno, 1990.
Exacte, què li estava passant en aquell moment a aquella persona? Escolta, això que sentim és Nick Cayman.
Nick Cayman, que jo crec
que no el coneixen ni a casa.
Ara està una mica oblidat, però és un home que als 80 i a principis dels 90 va fer molt, molt de soroll, realment. I t'explicaré una història molt curiosa. O sigui, el Nick Cayman, abans de ser cantant, tu recordes aquell mític anunci de Levi's d'un noi a Brooklyn dels 60 que entrava a una bugaderia, es despullava i posava
sí,
els pantalons
o sigui,
a la rentadora?
Feia un Laporta, m'estàs dient.
Sí, això mateix. Ostres, sustes tu en Laporta.
Quina telegràfica
ens va donar,
mita,
eh? Doncs era Nick Cayman,
sí,
abans de ser cantant. I atenció, aquest anunci va ser tan revolucionari que Levi's, era de 501, que Levi's no va poder fer front a la demanda que feien de pantalons al loro. I què va dir Nick Cayman? Com era fill d'un dels guitarristes de sessió més importants d'Anglaterra, doncs va dir, doncs em ficaré a la música. I què resulta? Que el seu pare era col·laborador de Madonna. I Madonna el va agafar i li va dir, jo et produiré un disc.
O per la gargamella,
no sabem, perquè als 80 Madonna,
ja,
era
Madonna es tripava i arrencava.
Estava bastant malament del cap, eh? I el va padrinar.
Ara està molt millor, eh?
Sí, no. Home, però ara està, ja és mare, no? I té gairebé 60 anys, no?
Mira, no sé, has fet un comentari d'allò més antigot.
Sí?
Antigot.
No, sí, és...
Va, tira,
vinga,
què?
Doncs el va padrinar i li va produir diversos discos. Aquest, o sigui, va tenir un petit hit al 85, que es deia It's Time You Break My Heart, però al 90, amb aquest disco, el tercer, ho va arrasar amb aquesta cançó, I Promise Myself, que és una cançó d'amor, saps aquestes molt innocents?
Sí.
Que és bàsicament un noi cantant I Promise Myself to You, t'estimo molt, t'envio flors...
Clar, i havies de portar espatlleres, pantalons amples, texans blancs amples...
I mira, saps què dic sempre sobre aquesta cançó?
Digue'm.
Ara no em vull fer un lío, eh? Però és la millor cançó de Pet Shop Boys, no composada pels Pet Shop Boys.
D'acord, m'ho has venut superbé.
Crec que sona Pet Shop Boys, aquesta cançó.
Totalment, t'ho compro. Doncs escolta, anem a sentir un altre hit d'aquella època que es diu Rosala o alguna cosa així. Hauríeu de veure les cares que fa aquest home. Llàstima que ràdio, això. Xavi Sánchez Pons repassant hits dels anys 90, finals dels 80-90, amb aquesta cantant que es deia Rosala.
Rosala.
Sí, l'hem de pronunciar,
sí,
així?
Sí, Rosala, suposo. Podries dir també Rosalla, també.
O també podries dir, no? Rosala. És igual, no,
és, no, no fem un lío. Escolta, abans de parlar de Rotsala,
sí?
M'agradaria explicar una mica que als 90 la música electrònica, el pop electrònic, va viure com una gran explosió, te'n recordes? Un munt de grups, es va dir Eurodance, això, grups com 24/7, Ace of Base...
Oi, sí.
Two Unlimited, que jo crec que un dia...
Snap,
per exemple, sí? Un dia els dedicarem una cinta de casset, i Rotsala és un d'aquests grups, aquests solistes, que va aconseguir aquest èxit al·lucinant amb només una cançó que ja... Jo crec que amb aquesta cançó, si ja va firmar un bon contracte, ja pot viure de rendes tota la vida, eh?
I si no el va signar, què?
Doncs pues està fotuda, la Rotsala.
Està fotuda.
Malgrat que encara actua, eh?
Sí,
a discoteques. Tu saps que hi havia vist en directe Bananarama i Technotronic?
Però
encara,
sí,
que també
sí.
Són de l'època, són de la seva quinta.
Sí.
I bueno, ara van fent concerts. El que passa és que, com aquella època, els contractes discogràfics eren una mica demoníacs, saps?
Sí.
En favor dels productors i de, uh-huh. i de les discogràfiques. Igual
sí.
Han d'anar tocant encara per festes i bodes i comuniones per...
Escolta, què tal si ens casem i convidem els Bananarama?
T'estic tocant una altra vegada
al braç. M'estàs tocant una altra vegada
bueno,
al braç.
Everybody's Free. Està considerada una de les millors cançons de la història.
Mira,
de
música. Mira, tenim un clàxon de cotxe, eh?
Perquè baixem el to, no?
És una mica de Dodge, aquest sí. Clàxon. No és seriedat, el Botorizón.
Pues deixa'm explicar. Everybody's Free. Hitazo absolut. Està considerada una de les millors cançons de música de ball dels 90. I atenció, Rotsala és una cantant nascuda a Zàmbia que es va criar a Zimbàbue i que va acabar basada a Londres, que és quan la van descobrir com a cantant.
Uh-huh.
Aquesta cançó, que és un himne hedonista, també als 90, a part de l'Eurodance, és l'època on apareixen les drogues sintètiques, l'èxtasi. I els anglesos en això són pioners. I aquesta és una de les cançons que més punxaven a les discoteques quan la gent anava... una mica més
anava
passada,
una mica
saps?
Ensofatada, que diuen.
I a la Rotsala se la va conèixer com la reina del rave.
Però la reina rava.
De la rave, però del bon rotllo, eh? Perquè aquesta cançó és una cançó d'Everybody's Free,
pots
no
fer el que
les
vulguis.
Fronteres, el color de la pell, i crec que és una cançó que encara està molt vigent per això, perquè té aquest missatge encara d'unió.
Positiu i de visca.
Malgrat que tota la gent anava passadíssima. Quan
amb el Brexit ara no sé si triomfarien tant, eh?
No. Rotsala, el Brexit no. A Theresa May no li interessa.
Escolta-la una mica més. T'imagines a Theresa May ballant això? Jo me la imagino.
Jo sí.
Amb els seus vestits jaquetes.
Per guanyar vots, qualsevol cosa. Va ser número 1 a Espanya, aquesta cançó, per
que
cert.
Que ho sàpigues, Montserrat.
Doncs Spain.
Spain. Doncs escolta, anem a sentir una altra cançó.
Ara ve una cosa forta, eh?
Molt forta.
És un canvi total de ritme.
Estem parlant d'un altre senyor que també va tenir molt d'èxit.
Dos senyors.
Dos senyors?
Dos nens.
Chris Cross, dos senyors.
Atenció.
Això. Això és com més o menys a l'època que miràvem Dawson Crece, no? Una
sí,
mica.
Sí, o una mica abans i tot, eh? Aquí érem sí. Tots adolescents, eh?
Déu-n'hi-do, Chris Cross, explica'm
mira,
també
doncs mira,
una parella de...
Sí, mira, aquí t'explico. Tu recordes que als principis dels 90 el rap
sí.
És quan es va fer més comercial.
Geropa,
i va ser rotllo mainstream, sí. Realment. I sobretot va ser-ho gràcies a artistes blancs, com Vanilla Ice, no? Amb el Ice Baby, i Snow, te'n recordes amb l'Informer, que va tenir una versió en castellà, no sé si te l'acordes,
no
bastant
recordo,
xunga.
No
bueno,
recordo.
El tema és que en aquesta escena nova del rap de blancs, no, que una mica estaven robant, no, el rap als afroamericans, van sortir aquests dos amics que tenien 12 i 13 anys, que es deien Chris Cross, que no sé si et recordes que la seva marca de fàbrica
eren
que portava
rossets.
La roba a l'inrevés.
Eren rossets, oi?
No, eren amb el cabell així, no? Eren morenos i tal.
Ah, sí?
Sí.
No, confon.
Bueno, igual t'estàs liant amb un altre grup. I el tema és que això anava amb la roba a l'inrevés. No sé si ho recordes. Jo tenia 15 anys i volia anar com ells. Saps? En plan, portava les texans a l'inrevés, les samarretes a l'inrevés. I atenció, el productor que es va descobrir,
sí?
Que és Jermaine Dupri, els va veure així a un supermercat a Atlanta i va dir, aquests nois tenen alguna cosa. I els va fer les cançons i Jump va ser com una de les cançons més hit, un hit absolut, al 92.
I escolta, sabem alguna cosa d'aquests nens ara?
Sí, un d'ells està mort per sobredosi.
Ah.
Sí, va morir el 2013. Clar, és que saps això, aquests grups que tenen tant èxit, perquè aquests van durar
3 anys
només.
Sent tan joves.
Només van durar 3 anys, suposem que igual d'Atlanta venien, igual venien d'algun barri així no, més pobre, o sigui, no, molta gent ja saps que no sap.
No sap encarrer el tema de l'èxit.
I el tema és que Jump va ser la tercera cançó més venuda aquell any als Estats Units. Va vendre 2 milions de singles.
Déu-n'hi-do.
O sigui, ara mateix, clar, estem parlant de singles de vinil. Que ara, imagina't, això és un fotiment de singles, eh? O sigui, en plan, realment...
Una bogeria.
I ara s'han quedat allà com una curiositat que realment aquest disco, el primer disco que van treure, que es diu Total Crossed Out, no és que sigui un gran disc, però aquesta cançó, Jam, jo crec que és un hit absolut.
I tant.
Que recordes que sortien ells amb la roba d'in revés, que sempre pensaves, aquests tios, això és com... Pensaves, és el més guai, saps? Jo crec que és una cosa que s'ha perdut als grups d'ara, que és aquesta...
Aquesta il·lusió per
sí,
fer
no,
les coses
o aquesta vestimenta.
No?
Abans els grups, aquí ho hem parlat a vegades a la secció, anaven disfressats, no?
Sortien, I s'ho treballaven.
I ara veus els grups actuals, jo què sé, veus uns bacines o aquests grups,
sí,
i sempre que vagin tots de l'H&M, saps?
Sí, és que van tots de l'H&M.
O del Desigual, vull dir, és en plan... On,
us falta una mica d'esperança.
Això mateix s'ha perdut, no?
Sí, l'altre dia estava veient unes fotos de Pata Negra, imagina't, del grup dels
Hermanos Amador.
Sí. Que ell sortia... amb el cap platejat, imagina't un gitano, amb el cap platejat, amb una americana de color groc. O sigui, la gent s'ho currava abans. Sortien a l'escenari i teníem molt clar que feien un espectacle. Evidentment, sí que és veritat que ara, també en el món del pop, hi ha moltes actrius i moltes artistes que sí que s'ho treballen, perquè Lady Gaga, Beyoncé...
Però ja no és la norma, realment. No. Saps? Aquí quan vam parlar de Flock of Seagulls, que anaven disfressats amb aquests pentinats, però ara tots els grups de pop...
Van tots iguals.
Fins tot els raperos, eh? Van com molt... O no, Kanye West, que va tan ben vestit. No vagis tan ben vestit.
Els del trap, potser ens diu...
Això mateix. Sí. Sí que reivindiquen una mica les pintes aquestes...
Les pintes estranyes.
Sí, rares i que es fan notar.
Crec que és el moment de canviar de cançó. Brother Bellas in the back, sweet singers in the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash out from behind. Loud voice booming, please step out onto the line. Aquesta cançó reconec que personalment m'agradava especialment, em posava de molt bon humor. Estem parlant de OMC,
de
Nova Zelanda.
Aquest sí que és un What Hit Wonder autèntic, perquè va ser l'únic èxit que va tenir fora de Nova Zelanda. Nova Zelanda sí que
més
va tenir...
que allà no tenen molt de terreny i no els hi passa mai res, pobrets.
Sí, no, a part gairebé no hi ha ciutats, no? Tot
és desert.
És el monte i el bosque, no? I aquestes
coses. No, un desastre.
Escolta, OMC, és la... Això és... La història d'aquest home és molt curiós, que per cert ja està mort, ara explicaré com, perquè és... OMC és l'acrònim de Otara Millionaires Club, que fa referència al barri més pobre d'Auckland, que és el nucli urbà més gran que existeix a Nova Zelanda. El Pauli Fuemana venia d'aquell barri pobre.
I amb aquest nom devia ser maori, mínim.
Sí, és maori, és una barreja de maori i també venia d'una illa de Polinèsia, que també és país, que es diu Niue. O sigui, era una barreja, era un aborigen.
Era un exotisme.
Era al·lucinant. Aquest tio va aconseguir triomfar des de la pobresa més absoluta. Va ser un hit a nivell estratosfèric a tot el món. No sé si recordes, aquell any, el 95, era una de les cançons més escoltades. Realment aquesta barreja de pop clàssic i tocs així com d'allà de la Polinèsia, com més tropicals,
no? I de fet,
no?
si em diguessis que també té un punt anglès britànic, ho té també. Vull dir, té una barreja molt curiosa.
I no recorda també la primera època de Ming Deville? Saps? Spanish Stroll,
tot això. Doncs
pues el pobre, realment, el Fuemana, després d'aquest èxit, va anar una mica cap a baix. O sigui, tan cap a baix que el 2006 ell va declarar que no li quedava allà un duro, estava arruïnat, i el 2010 va morir per una estranya malaltia crònica del sistema nerviós,
el pobre.
Però clar, ens va deixar aquesta cançó que, curiosament, és una de les cançons d'aquelles que són com un... És com un paracetamol, saps? Quan estàs malalt, te la poses i t'anima, vamos, molt, eh?
Perquè la vida, la tarda,
tot. És pop en estat pur i que demostra que a vegades les cançons comercials poden ser tan bones com la cosa més... indie o... Que, no, que
de fet, jo crec que ara hi ha molts oients que s'estan enfadant amb nosaltres perquè no la poden sentir. Imagina.
Vinga, va, l'escoltem o què?
Va. Cançó cançó meravellosa, que la gent la vagi a buscar una altra vegada, aquest OMC, aquest senyor que no va acabar gaire bé, però que ens va deixar aquesta cançó preciosa. I per acabar, vull que soni una cançó de la que no podem prescindir quan parlem de hits dels 90. Estem parlant de Corner Shop,
sí.
Aquella banda que era mig hindú, mig
anglesa, sí,
anglo-índia,
sí, sí, sí.
Que diríem.
Sí, sí, que va tenir un èxit molt gran gràcies a un remix que va fer d'una de les seves cançons més conegudes, Norman Cook, Fatboy Slim.
M'encanta.
Brimful of Asha, que quan la gent escolti
això?
Les primeres notes d'aquest remix ja se'n recordarà d'aquest hitazo inhumà.
Farà un forat al cotxe, al sostre, i
sí,
traurà el cap,
sí, sí.
No en tindrà prou amb la finestra. Acabem amb aquesta cançó, no podràs explicar moltes coses més perquè no tenim gaire temps, però és bonic acabar.
Diràs ràpidament que és un homenatge a una actriu de Bollywood molt coneguda, que
sí?
Es diu Asha Bhosle. Que la gent busqui a Google Asha Bhosle.
Va, busqueu-la. There's dancing behind movie scenes, behind the movie scene. Sadi Rani, she's the one that keeps the dream alive, from the morning past the evening to the end of the life. Grim fool of Asher on the 45, well it's a grim fool of Asher on the 45.
Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. I'm on the 45.